Saludem una setmana més en Salut Integrativa Alejandro Sanz. Molt bon dia.
Molt bon dia i molt bon solet que ens fa oir.
Sí, de moment sí, tenim el solet. No sé jo si canviarà al final esta vesprada, però de moment solet, perquè avui parlem de la importància de la vitamina D.
De la vitamina D, sí, D de dit.
D de dit.
És una vitamina essencial. Vaig intentar fer-vos veure que tinguem un recurs terapèutic en el nostre estil de vida espectacular i que deguem tornar a ser un poquet més humans. Deguem exposar-nos d'una manera progressiva i adequada molt més a la llum del sol i als seus raigs ultravioleta.
Val. A més, venim d'un confinament, Alejandro?
Venim d'un confinament. És que
hem estat tancats, que no ens ha pegat el sol.
Ja s'estan metent els estudis de l'impacte d'aquest fet, de com està provocant un augment de la depressió.
Clar.
I és lògic, degut a que el nostre cervell requereix d'aquesta llum, no?, que ens dona el sol, per a fer les seues regulacions internes del dia i la nit. I quan deixem d'estimular adequadament amb la llum, en la llum adequada, no la de l'ordenador,
ni la del mòbil tampoc.
Ni la del mòbil. I deixem de, per la nit, ens fiquem també amb la tele, les noves teles que te fan una llum que te tiren pa carrere, i amb el mateix, el telèfon, l'ordinador per la nit, trenquem este ritme circadià o rellotge biològic que té el nostre organisme i fa que tot funcione mal. Imagineu-se ja només entenguent que per el nostre estil de vida de sense ficció, en el qual ja ens estem votant absolutament totes les regles, no?, dels humans, ja no respectem ni eixim al sol pel matí, ni fem activitat física matinal com la nostra espècie necessita, i sobretot perquè per les nits, fixat, fins a quines hores estem tots bambant, discutint, treballant, ficant-nos informació de tot tipus o ja ficant-nos la tele en una estimulació al cervell que va provocar que se trenqui este rellotge biològic. I si comencem per este tema del rellotge biològic és perquè està darrere de pràcticament totes les malalties conegudes. Així que ja el primer avís, sempre ho dic, qui no descansa bé i no s'alça, i descansar bé no és no enterar-se de lo que està ocorrint al seu alrededor. Dormir bé és el fet d'alçar-te pel matí amb energia, amb ganes de moure i, sobretot, amb una sensació de benestar física i emocional. El que més sentim és, sí, bueno, dorm bé, ja al moment te diu, uah, però mal sé, ho he fet a pols, me fa mal tot, estic super rígid, i t'alçaries a treballar i te diu, no, la veritat és que ningú un dia tinc ganes d'anar a la feina o tinc ganes de fer les meves responsabilitats. I això, pues, és evident que és un signe de mala salut que s'està donant per normal, el fet de no descansar. I penseu que descansar no pot dependre mai d'una actuació farmacològica.
Yeah.
Anem a tornar a ser un poc més humans per entendre això. I fixeu-se com el sol es pot convertir en el nostre aliat i més en la nostra terreta. Vamos, així tenim nosaltres pràcticament el mateix bioritme que va tenir l'espècie als seus primers milers d'anys d'evolució, no?, a l'Equador. Tinguem un sol i un dia i nit pràcticament perfecte. Que pena que no estem aprofitant-ho per a regular el nostre ritme circadià, o sigui, el rellotge biològic,
sí,
ni per a tindre nivells de vitamina D adequats. Hi ha una paradoja que està molt estudiada de com països com Espanya, que és un país, pues, que vos tinc a contar, no?, que si tenim sol,
de sol,
i o sigui,
sí,
hasta en hivern, mos pega solana. Com pot ser que existisca un dèficit generalitzat d'esta vitamina D? Una vitamina que regula pràcticament totes les funcions del nostre sistema immunològic. Anem més allà de lo que tots ja coneguem de l'os. La vitamina D i l'os, que me dona calci, el metge me dona calci, me dona vitamina D, però cal anar molt més allà, ja que la vitamina D és més. no és una vitamina, ja t'ho diré per què, realment és una hormona que regula l'expressió de pràcticament 300 gens i moltíssimes de les funcions immunitàries més importants. Imagina't el problema que va a ser no tindre's nivells almenys normals. Jo ja no dic els òptims, però és que no arribem ni als normals ni als inferiors normals. Estem en nivells, se diuen, de deficiència o de deficiència grave. I aquells que veiem analítiques habitualment, on evidentment recomanem que almenys una vegada a l'any les persones sàpien quanta vitamina D tenen. És que és un recurs terapèutic de primer nivell, però que no s'ha establert de manera rutinària i que s'està passant per alt. Aleshores, tant el sol com una alimentació plena de vitamina D, encara que no és l'entrada de vitamina D favorita, l'alimentació, ja que nosaltres som els reis, o sigui, els humans,
sí,
de fer la fotosíntesi amb les plantes. Agafem els raigos del sol i els receptors lumínics que tinguem en la pell, logrem traure una molècula similar a la vitamina D. Ojo, eh? Similar, no és. No vaig a dir els noms que mos liem així tots.
No, que seran difícils, segur.
Ui, però mogolló.
No, doncs pues no cal.
I damunt és que en tindria que dir 5 o 6 seguits i bueno, l'ho dit. Va de la pell al nostre fetge. Si el fetge va bé, que així ja, ojito, perquè així ja estem parlant d'una gran població, de que el fetge no va fer això, i la vitamina D es transformarà en un altre compost de vitamina D, que anirà finalment als ronyons per a transformar-se en la vitamina D3, que és la forma activa d'esta hormona tan imprescindible, tan important per a la salut dels nostres ossos, per a la salut immunològica, per a la salut del nostre cervell, del nostre cor, dels nostres músculs i per a la prevenció d'enfermetats com el càncer, les autoimmunes, problemes de fertilitat. O sigui, està darrere de moltíssim.
De
jo no dic que siga la responsable única, però que és un factor que en estil de vida o amb una suplementació supervisada podríem pegar-li la volta a molts problemetes, ja veus, d'una manera molt fàcil, molt fàcil, molt fàcil.
I quina seria l'exposició que deurien de tindre al sol per a poder tindre aquest nivell òptim de vitamina D o d'hormona D?
Vale, pues primer digue'm quin és el nivell òptim per a que les persones que escolten això i pues, vulguin veure seu, se deu demanar la 25-hidroxivitamina D a l'analítica per a veure el numeret que eix. Normalment es medeixen nanograms per decilitre, vale? I una unitat, per exemple, pot eixir entre 10 i 60. Però què creus que és l'habitual que vegem? 10-15, imagina't. El mínim. I, claro, a dia d'avui es recomana ja a nivell internacional ja n'hi ha un consens en que 50-60 unitats seria el necessari. És de veres que quan hi ha malaltia, per exemple, autoimmune, ja estem parlant d'un requeriment molt superior, hasta 80 o 100. Imagina't que lluny estem de tindre la bona funció immunològica i de l'os per part de la nostra vitamina D, la vitamina del sol, la vitamina de la vida. Entonces, la teva pregunta,
sí,
com calibrem això? Evidentment, això requereix d'individualitzar, perquè, claro, no és el mateix una persona blanca de pell que una persona oscura de pell. La vitamina, les persones amb la pell clara van a tindre una capacitat d'extraure vitamina D superior als morenos o als negres, evidentment. Per què? Perquè este color, al final, què és? És la nostra protecció, és una adaptació que fa una pell saludable al sol per a poder calibrar i que no es creme. És com si li ficaven fulles de sol a la pell, no?
Sí.
Entonces, fixa't que això ja canviaria molt. Unes persones, unes altres. La edat.
I el sexe també canvia?
El sexe normalment no s'usa a l'hora de fer les comparatives. S'usa més la edat, el pes, ja que sabem que quan més pesem, pitjor relació tindrem amb la vitamina D, ja que és una vitamina liposoluble, i que per culpa de tindre greix a la sang i en diversos teixits massa quantitat, bloquejaria aquesta síntesi de la hormona activa. Què observem en consulta? gent que, per molt que se suplementa, que li han donat suplements al seu metge o que pren el sol, i que tenen la vitamina D en terra. I diuen, però com pot ser? I jo li ho explico. És que hi ha factors que impedeixen que pugues augmentar la vitamina D. Però és evident que ahir el terapeuta, en aquest cas el psiconeuroimmunòleg, té moltes ferramentes, perquè normalment quan li baixes la inflamació a la persona, i aquest ventre del que parlem,
sí,
aquesta microbiota intestinal, la persona comença a tindre un augment de la vitamina D amb l'alimentació, amb, sobretot amb l'exposició del sol, i si és el cas, amb un suplement adequat, des dels paràmetres més actualitzats, ja que la vitamina D és com que arrastra uns mites de fa moltes dècades, molts metges desactualitzats tenen terror per toxicitat a la vitamina D i es nota que estan estudiant ben poc. Jo sempre li dic a qualsevol persona que ve amb la por que estem parlant de donar-li tot el tarro en un dia. O sigui, és una cosa que no té sentit dir-li a les persones cuidao, 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 perquè normalment si estàs baix supervisió del professional sabrà molt bé què dir-te i com fer les revisions per a que no doni ningú problema. De fet, n'hi ha dosis mínimes del suplement de vitamina D segures com són, apunteu, 1.000 unitats internacionals al dia. És molt poquet, és com un colp de sol. Bueno, deixant aquestes variables que estan dient d'edat, pes, color de pell, evidentment la potència del sol, no és el mateix el sol de les 9 del matí que el de les 3 del migdia.
No.
Veritat? Aquesta variable s'ha de tindre també en compte. Però què solem dir? Una exposició de 30 minuts diària amb unes zones principals com són els pòmuls de la cara, els braços, sobretot els avantbraços i les cames, o inclús la part de dalt del pit, són com les nostres plaques solars, no?
Sí.
El nostre cos està amb moltíssimes ganes de que li donem un ratllet de sol per allà immediatament aconseguir aquesta molècula derivada de vitamina D per enviar-la al fetge, per enviar-la al renyó i que el renyó faci la preciadíssima vitamina D3, que ens va fer immunitàriament i a nivell ossi molt més fort. Mira quin envelliment estan tenint les nostres dones. Ventres conflats i ossos dèbils i delicats. No creus que darrere pot haver un factor com la deficiència de vitamina D en tot això? Ja te dic jo que sí. Jo ho veig així, no és clar. Perquè al final som una maquinària que s'ha creat al sol. És que n'hi ha arguments que sols n'hi ha que parar-nos a pensar. Era com lo de l'ajuno que parlàvem l'altre dia.
Sí.
Però si hem vivit en deficiència d'alimentació, en carència, com pot ser que ens diga que l'humà està fet per estar ingerint contínuament? Són arguments totalment interessats. El ser humà és una màquina d'extraure eficiència de lo que ens dona la natura. I un dels grans privilegis és el sol. Així que, bueno, a que pareix prou lògic que el sol al final no siga tan enemic com
no,
el que passa, de les cremes.
Ja, el que passa és que ara anem ahir, perquè anava a entrar jo ahir, en la crema.
No, ja ho sé, jo estic preparat per a tu.
Però, clar, és el que tu deies, cadascú ha de saber com prendre este sol i en quin moment. Perquè cadascú sí. És d'una manera, té un tipus de pell i el que estàs intentant, a lo millor, solucionar amb el sol, no pots perjudicar una altra part del teu cos, com pugui ser la pell, amb el mateix sol.
Evidentment. Lo principal que he dit és millorar la relació amb el sol.
Sí.
Millorar la relació amb el sol és aprendre a utilitzar-lo de manera positiva. Vale, entonces n'hi ha una cosa que es diu sentir comú. Ja sabem que a dia d'avui sentir comú no està, però bueno, pensem un poquet. Se sap que hi ha l'estímul mínim aconsellat és quan comencem a veure que la pell ja està reaccionant. Això ho veus en seguida. Mira, ja m'estic ficant roixet. Bo.
Sí.
Arreglat. Ja tinc una bona dosis de precursor de vitamina D que finalment es convertirà en una hormona que va ajudar-me en tots els aspectes que vos he explicat. Bueno, entonces les exposicions solen ser curtes. És que s'estan aconsellant ara en hivern i tardor exposicions de 30 minuts. Colli, és que no és tan complicat d'entendre.
Ja.
Que en hivern és més lògic ficar-se a les 12 del migdia o a les 3? Pues claro, sabem que el sol ahí ja no inxerís de manera vertical, perpendicular. dona aixina de Gaidó, de Costaet. Entonces dice, no, crema. I després, quan arriba la primavera, o quan arriba d'això, d'anar-nos-en a Cullera, a Gandia o a la Malvarrosa, tu ja tens la teua pell preparada per a una exposició un poc més forta com la de l'estiu. Un poc no, prou més forta que la de l'estiu. El que no pot ser és 9 meses debajo del techo, en mi oficina, en mi lugar de trabajo, blanc com una paret, i en si agarre, claro, jo vull ficar-me moreno, que ara me van a veure tots. I en si ha tocata de sol. I tocata de protectors solars químics.
Anem ahí, anem ahí.
Que valga-me Dios. Valga-me Dios.
Anem ahí al protector solar. Què passa amb el protector solar? No devem de posar-nos protector solar?
Home, això no ho diria en la vida. ¿Vale? Comencem per ell. Mai. Així hi ha gent que necessita protector solar. Però sí. Els deberes, que és que portem un estil de vida humà, jo era blanc en pequete i ara sóc negre. Algo se ve.
Ostres.
Sí o no? És sí, clar, sí, he transformat. Sí. M'he adaptat al meu estil de vida. Jo entrené en la muntanya, entrené al sol, tot l'any. I, claro, jo me veig ara i dic, ui, es pareix una altra persona. Però això me passa a mi i a tots els nostres pacients que s'han ficat les piles. Vale? Entonces, sí. Protector solar, sí. Però quin? Ai. És com l'alimentació. Per què utilitzem les marques que deixen només en la tele i les primeres que vegem en la farmàcia sense saber quins compostos químics porten? Què pot fer un compost químic tòxic amb un calor excessiu en la nostra pell amb els poros ben oberts?
Penetrar.
Què creieu que no absorbim?
Ai, sí.
Com ho saps? Sí, i en sí. L'estat dels nostres fetges, com creus que després anem a traure eixos tòxics? Mal.
Ja.
Entonces van a provocar toxicitat. En la majoria, en moltíssims casos. Ja en la pell, però ja també a nivell corporal. Si tinguem una de les explicacions de lo que explica sempre, cuidado en la cosmètica, que no tingui mirament, eh? Fiquem de tot a totes hores com si no passa res. I els protectors solars cal estudiar i aprendre quines marques són respectuoses i quines marques no han mirat pèl. Perquè si te vas a estar untant tots els dies d'aixos protectors, lo siento, però ho vaig a dir una de les relacions que existeixen. I és que resulta que ha augmentat el càncer de pell conforme ha augmentat la venda d'aquests productes. Vaja, no hauria de ser al revés,
sí.
Ara que es protegim tant.
Clar.
Com és que no està baixant el càncer de pell? Jo això ho deixo ahí, eh? Per a les persones que els agrada reflexionar. Per als que no s'agrada reflexionar, res, no, no cal pensar. Però és que és així, estan augmentant les xifres. Entonces, també hi ha que dir que l'estat de la pell i de la força que pot tindre o resistència de cara al sol té molt que veure en l'estat general de l'organisme. Ja ho vam parlar l'altre dia. Perquè n'hi ha persones que se taquen, els pica, tenen problemes d'hermatitis, me fique roig, no puc prendre el sol i tinc al·lèrgia al sol, se'm fa la cara atacar, els melasmes... Què està passant així? Què és? Que és millor evitar el sol? Ui, quina recomanació més cruel. Perquè sense vitamina D vas a patir tot allò que vols intentar evitar...
Però per què passa això, Alejandro? Perquè hi ha gent que té tant de problema a l'hora de prendre el sol. A veure, jo sóc una d'elles, per exemple.
Sí, sí, les nostres dones...
Jo m'ompli de punteig que piquen que t'arrencaries la pell a tires.
Clar, ahir tindríem que veure quin tipus de toxicitat, per això fem mineralogrames, test de cabell, i fem test de caca, i analítiques sanguínies on se busca toxicitat. Per què? Perquè aquesta reacció que tens a la pell és evident, per la pell traiem tòxics del cos. Pareix que s'hem oblidat que a part del pipi i la caca per atraure el que no necessitem més del cos,
sí.
Està l'alè, però també la pell. I per tant, jo quan veig una pell amb problemes, el que estic veient és un organisme brut. Però clar, en una medicina en la qual se mos ha separat cada part del cos en un especialista, el dermatòleg com va pensar en la vida... que la pell ve de l'intestió del fetge. Però com? Això és impossible, no té res que veure.
Yeah.
Jo dic que la visió integrativa de la salut, evidentment, quan veu pell, la pell, pues, estem pensant contínuament en dèficits i problemes microbiològics i de toxicitat. També la microbiota de la pell, igual que la de l'intestí, també és afectada. I també necessitem una barrera immunològica de qualitat en eixa pell. I quan jo no tinc eixa barrera immunològica de qualitat, el sol entra on no deuria entrar. De ahí están els problemes i les reaccions. Entonces, igual que diguem de tratar de tindre la mucosa intestinal bé, doncs tens una relació tal qual en la pell. Quan veus una pell plena de problemetes, ixe colon, ixe intestí, ixe fetge, cal ajudar a millorar la seva funció. Val? Mira, ahir mateixa, un xiquet, 4 anys, té dermatitis de dalt a baix del cos.
Sí.
Pegant-li el sol, la mare el dur a que li pegui el sol per fer-se moreno, i ara, claro, les plaques se li han quedat blanques, i pareix ser que està desenvolupant un vitíligo.
Ja. Yeah.
Solució, cortisona. Un xiquet
sí,
de 4 anys.
No, és que te donen cortisona, sempre.
Clar,
no,
jo intenté... Clar, la meva reflexió va anar a la mare, li dic, senyora mare, el teu fill l'únic que t'està dient és mamà alimentant millor. Mamà, cuidao en lo que em fiques en la pell. El sumten de dalt a baix.
Sí.
De unes cremes que ningú fica en dubte. És com, no, si ixen la tele estarà bé. Sí, però tu mira el resultat que t'està donant. Te trobes bé a l'abans. Jo sempre ho dic, estiga bé que no em menja. Ah, com estigues sofrint i tingues por o preocupació, igual n'hi ha que buscar l'oritxe. Que això és el que intentem fer des de la medicina integrativa i la psiconeuroimmunologia. És entendre tots els orígens dels lo que són els símptomes, no tapar símptomes. Ah, me pica una crema en corticoide. Ja, però per què me pica? Que tinc fongs a la pell, pot ser, virus a la pell, pot ser la pell estiga en mal estat per dèficits que tinc a l'organisme, pot ser que tinc mal la pell perquè tinc resistència a la insulina, perquè tinc inflamació crònica de baix grau. Recordes que t'ho vaig explicar?
Sí.
Els problemes a la pell ja ens indicaven
possibles
problemes amb la insulina, cosa que era la precursora de totes les malalties, com el càncer. Entonces, estem fugint del càncer, ficant uns protectors que estan impedint tindre vitamina D i provocant toxicitat a l'organisme. I torna a dir el mateix, cuidado, que estem parlant de dos tipus de protector. Un protector químic, possiblement tòxic per a moltes persones, aquelles que tenen malaltia, recordeu.
Sí.
Quan donem argumentació, ja sigui per la ràdio, la tele, o quan... parlem de generalismes, però que una vegada concretes persona per persona, aquests arguments poden canviar. ¿Vale? Perquè hi ha gent que se pot ficar, si vol ficar-se al xeps en la pell per protegir-se del sol, i li anirà bé.
Yeah.
Perquè és una persona Ferrari. Els Ferraris, olvida de totes les argumentacions, és que estan fets per qualsevol dany, reaccionen bé sempre a tot, pam, pam, se defenen superbé. Però ojo, que cada vegada queden menys. Ara, més que Ferraris, són vespinets trencades. Entonces, una vespinet trencada igual necessita més cuidados que un Ferrari, que sí?
Segur.
Pues, és un poc el que intenté ensenyar-vos a les persones que pareix que n'hi ha problemetes a entendre que els problemes no són per mala sort, són perquè estem vivint un estil de vida molt poc humà i el nostre organisme no pot funcionar sense sol i no pot funcionar un tat de cremes tòxiques amb protectors del 50. Després un dia que no te fiques protector, te pega un rayo de sol i te cremes. Sí o no?
Sí.
Qui ens ha ensenyat a fer una exposició gradual? Ningú. De fet, ens estan donant pànic. Hi ha estudis on se parla clarament que la carga sobre sobre els problemes de salut d'aconsellar el no prendre el sol són 1000 vegades superiors a l'exposició, o sigui, a lo que te pot provocar prendre vitamina D o haver pres massa el sol una temporada. O sigui, el que no pot ser el consell és no prengues el sol. Sobretot, si tens problemes de salut i, sobretot, si fas el que se deu fer, que és saber quins nivells tinc d'esta vitamina D a la sang. Perquè se sorprendrà moltíssima gent de veure que la té en terra. I ahir sempre dic que baix supervisió professional, poquet a poquet, es fiquen en rango. I es veuen coses molt xules en moltíssima gent. De fet, anime que la gent que li pique la curiositat pues estudié a referents com la doctora Isabel Agüenz, la doctora Terry Walsh, a Pedro Carrera Bastos, Montse Reus, poden llegir sobre el protocol Coimbra, o sea, n'hi ha una sèrie de grans referents que estan dient, per favor, no estem dient que se cremeu al sol, estem dient, anem a millorar la relació amb la llum. Tornem a exposar-nos i a fer moviment amb la llum del sol, I quan se'n va el sol, en casa, anem a començar a apagar la llum i a relajar-nos un poc, que després d'un dia a 1000 per hora, ple de llum de tot tipus, arribo a casa, encenc totes les llums, comence a excitar-me a través de conversació, discussió, me fique el correu del treball, i em sé de colpa, repè, me xiten el llit i li dic, ala, va, servei a dormir. I el servei te digui, però a veure, com tinc que jo dormir si m'estàs dient tot el contrari? I d'esta manera es va trencant el bioritme. I em sé, ah, doncs pues vinga, vaig a prendre'm este fàrmac, a veure si me relaje, vaig a prendre'm el tranquimacin, el diazepam, aprendrem, ai, comencem a xuar. I després, ojo, que els problemes neurològics, no és broma, no estem ben informats de què fan aquests tipus de fàrmacs a mig plaç sobre les nostres estructures cerebrals. El que sí que vos puc dir és que la vitamina D augmenta el factor BDNF, que és el factor neurotròfic, o sigui, neurogènesis. Com regenerar el cervell i fer que es mantinga saludable duent un estil de vida adequat amb el sol. Què te pareix? Sabem que hi ha una pandèmia de depressió,
sí,
i una pandèmia de malalties relacionades amb les demències. Seria,
sí,
interessant, no?, que es diguin als cuidadors i a tot el món, als hospitals, de la importància que té que les persones prenguin el sol a diari. Fixa quin recurs més barat i que no s'està utilitzant. Ai.
Alejandro, i s'ha de tindre en compte alguna cosa, perquè igual n'hi ha gent que està escoltant-nos que sí que pren vitamina D, però això és com tot, no sempre totes les marques o totes les cases són les apropiades.
A més, de deberes. Cal anar molt en compte, jo li dic a tot el món que no s'autosuplemente i que si alguna vegada rep algun consell, que sigui una persona realment formada, que siga sanitària i que tinga coneixements de medicina ortomolecular, de psiconeuroimmunologia i que tinga una experiència clínica clara. Esto no és un xoc. Això de anar, ah, pues me prenc això, m'estic prenent això, m'estic prenent això, i dius, però per què? Ah, ho vaig llegir a internet, però bueno. Que perquè les coses siguin naturals o siguin vitamines, esto no és un xoc. Tenen una capacitat farmacològica. Jo t'estic parlant d'algo que ben dut és la salvació, però que mal dut te pot donar problemes de salut. Per això n'hi ha que despertar en la nostra lògica, la lògica i el sentit comú, com t'he dit abans. Ixa presa de sol progressiva, adequada, ixa primera eritema, ixa primer roixet suau, ahir ja tinc jo la meva dosis. I després utilitzar una protecció adequada a la meva pell i adequar, sobretot, llibre de tòxics que estan demostrats que són perillosos. Agafeu els vostres protectors solars, li pegueu, sí, la volteta i agafeu un o un tots els químics que porto i pego una miradeta en internet.
Yeah.
I me conteu. I diràs, ni cachis, no n'hi ha res més raro que ficar-li. Val? Entonces, com sempre, sentit comú. No cal, no hi ha que suplementar-se sol. Si vos dic algo, se sap a dia d'avui que és millor dosis contínues, o sigui, diàries, baixes, que megadosis. Megadosis sabeu el que és, el que s'està fent en el nostre sistema públic de salut, que per desgràcia estan donant injeccions una vegada al mes, cada 2 mesos, de vitamina D associat a calci, quan,
sí,
sabem que esta combinació pot ser desastrosa, però se segueix fent, i se seguirà fent, eh? Entonces, i també el que veus després és que l'analítica de la vitamina D no li ha pujat, que és el curiós. Mira, pues si porta 10 anys prenguent, ficant-me la mensual, tal, pim, pam, pum, prenguent el colecalciferol este, l'ampolleta,
sí, el
coneix.
Uh-huh.
El coneix pràcticament tota dona a partir dels 55, 60 anys. Ho saben. Claro, que curiós que no te facis una analítica de vitamina D quan l'estàs prenguent en megadosis. A mi sí que em resulta un poc curiós, perquè deuríem saber a quin nivell puja per saber quina dosi es necessita. No se pot donar protocolàriament a tothom el mateix, perquè no té lògica.
No.
Pues no. És com s'està fent. Per això ja cal empoderar-nos per a fer les coses bé i utilitzar aquest recurs terapèutic tan genial, i quan se requereix la suplementació, per favor, consulteu amb professionals de deberes, vale? Amb clíniques de deberes, que estan deixant malalts de deberes i tractant els malalts d'una manera el més respectuosa possible, sense simplismes i sense presses. Em fa gràcia que una consulta pugui durar 10 minuts quan jo el mínim contacte que puc requerir són 2 hores per a poder treballar bé amb una persona i entendre per on cal anar. És curiós.
Sí.
Vale? Mm. Bueno,
Alejandro,
entonces,
dime.
Sí, digues, digues.
No, no, dime tu.
Bueno, res, simplement com m'havies preguntat lo de què saber, ja te dic, són formes liposolubles, ara les fan la vitamina D en perletes en oli,
sí,
ja que és una hormona liposoluble, i és el format millor, ¿vale? O perletes d'oli o gotetes. Amb l'alimentació, aceite de hígado de bacalao. Això que potser alguns no sona de xicotius, que se prenen culleraes,
sí.
Que sona. Això és una font bestial de vitamina A i vitamina D. Val la pena, hasta que si no t'agrada, una cullera al dia la facis, perquè és un multivitamínic baratíssim i que ens dona un grup de vitamines...
Però estan perles també, d'oli.
Sí, també.
Sí.
Però com sempre intentem primer buscar estil de vida,
yeah,
no dependència de pastilla.
Sí.
En estil de vida, pues, és saber que l'aceite de hígado de bacalao és una gran font, és la millor font, de fet. I després el fetge. ¿Vale? Però, claro, això dista molt de lo que és la presa de sol directa. O sea, estàs parlant d'un mecanisme 1000 vegades inferior a lo que puguem obtindre del sol.
Uh-huh.
Per tant, el consell és anem a tenir una bona relació amb el sol, ja ficar-li a la nostra pell protectors respetuosos. Igual que t'ha dit que cal informar-se bé per a suplementar-se, el mateix dic, per a suplementar la pell, que pareix que ens pensem que la pell és una cosa que li podem fer que està fora i au. No, la pell és un òrgan viu amb una porositat i una permeabilitat que deixa passar, sobretot a les persones que no estan massa bé, deixa passar de tot. Així que cuidadet, eh?
Uh-huh. Perfecte.
Ai,
a veure, va.
Tu saps lo ideal?
Dime.
I sa exposició del sol mentre ens menegem amb l'estómac buit.
A primera hora del matí.
Fent un exercici de qualitat. I ahí tens un autèntic humà en moviment. I esto pues, te pot salvar de moltíssimes coses, eh? Mira, recordo, lo que t'he explicat del ritme circadià,
sí,
a nivell cognitiu de la formació del cervell, està relacionat amb la millora de la depressió per augment de dopamina i serotonina. Aumenta el nivell de beta-endorfines. Saps lo que són les beta-endorfines? El gustet que te dona el sol quan te fiques i fas... Ah, que bo!
Sí.
Quan estàs molt de temps fora de València i de repente tornes i fas... Ah, que bo!
Sí, sí, a més, es nota, nota.
Molt.
Per això, els països que no tenen molt de sol, pues, hi ha molt d'índex també de depressions i de...
Correcte.
I de suïcidis i de...
Correcte.
Entonces, passa això. Així que anem a aprofitar la sort que tenim de viure així on estem.
Crec que és un gran missatge. ¿Vale? Per exemple, està relacionat amb els problemes visuals. Tu diràs, però què tindrà que veure el sol i la llum en els ulls? Pues sí, perquè els nostres ulls són receptors de llum que requereixen de la sol, del sol, se diu la llum natural, no? A part de la ultravioleta del sol, la llum natural, per a poder treballar i enfocar bé. Què està passant? Epidèmia de miopia. La miopia està relacionada amb falta d'exposició a l'exterior. Això està augmentant tant. No vegem al fons. Sols vegem a curtes. Necessitem llum i exposició a exteriors. Per tant, què millor que fer? El sol mentre anem per la natura en l'estómac buit fent exercici de qualitat. Què te pareix?
Quin bon missatge per acabar, no?
Ah, que sí.
Sí.
Recordar que cuidadito con las gafas de sol. És molt millor no estar utilitzant-les constantment, ja que se produeix un desbalanç entre pell i ull que ens pot provocar més quemadures. O sigui, quan m'expose, sense ulleres. Si m'expose molt, amb ulleres i protector.
Val.
Adequat.
Adequat, vale? Exacte. T'ha faltat això, l'adequat.
Ens ajuda a adelgazar, sí, a adelgazar, ja que disminuir la resistència a la insulina. ¿Vale? I regula el sistema immunitari. Recordeu les autoimmunes. Requereixen de sol i de vitamina D. Autoimmunes. Recordeu que el hipotiroidisme, l'artritis, el lupus, totes les malalties com la psoriasis, problemes de pell i dermatitis, requereixen de molta vitamina D. I reforça el sistema innat, les natural killer, les que ens ajuden a regular el càncer. Val? En un estudi de fa 2 anys va quedar molt clar esto. Vale?
Val.
I res, sol solet, vine a veure que tinc fred.
Molt bé, a veure, jo que sé, jo no sé, hi ha gent que diu que és cert que hi ha gent que no li agrada el tema del sol. Jo, tot i que som molt blanca, tota la vida he sigut una gran amant de prendre el sol. Bueno, de vegades he pogut més, altres no tant, però perquè me crea el problema que me crea, però bueno, en fi, jo crec que uno quan està al sol, que dius tu, es troba molt a gust i es relaxa prou, no?
I tant.
I això va bé per a tot. I això va bé per a tot. Alejandro, contant-se on te podem trobar, perquè, bueno, després veig gent així buscant-te, i Alejandro així en la ràdio no està.
Apunteu, estaria bé.
No, sí, ara quan només se puga i tu també pugues, perquè clar, el teu
sí,
també...
ens ve molt pràctica als dos, així.
Sí, sí.
Bueno, ens podem trobar, mira, el número de la clínica, vale, que la tenim a l'Alberic, 620-55-89-84. Vos atendrà Vanessa, vale, ràpidament. I després xarxes socials, al Facebook Alejandro Sanz García, la fanpage de Facebook Alejandro Sanz Salut Integrativa, a Instagram Alejandro Sanz Fisio i la nostra pàgina web www.salutintegrativaalejandrosanz.com, on tenim tots els àudios de totes les entrevistes que hem tingut la sort de fer amb vosaltres. Gràcies per la invitació, que estic molt agraït. Ho fes molt a gust totes les setmanes.
I nosaltres també estem molt agraïts de tindre't cada setmana. Alejandro, a prendre el sol, que disfrutes.
Sí, senyora.
Gràcies. Adéu.
Un abraç, adéu.